Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest espai que, com sempre, fem en companyia de Roman Pérez, del Centre de Reeducació David. Què tal? Molt bon dia, Roman.
Hola, bon dia, Carola.
I reprenem la conversa de fa 15 dies que vas deixar amb Vicenç Morando, on parlàveu de la depressió, perquè justament era el dia de la depressió, i acabava aquella conversa parlant de la tolerància a la depressió, perquè d'alguna manera doncs, vau arribar fins al punt de que la depressió com afectava no només a la persona, diguem, a la persona que patia la malaltia, el trastorn, sinó també a l'entorn, no? Que deies que quan la depressió entra en una casa és difícil que no afecti a tothom que està en aquella casa. És clar, no sé fins a quin punt el tema de la tolerància a la depressió és quelcom que també cal treballar, perquè són aquestes malalties socialment poc enteses, no?
Sí, en general, totes les malalties o les patologies psíquiques són molt mal enteses. Els que les entenen són els que ho han passat...
L'han patit.
Sí, els que l'han patit.
És allò, has de passar-ho per saber què és, no?
Mm-hmm.
Clar, aleshores, com treballem aquesta tolerància o com es pot treballar aquesta tolerància en el sentit, per exemple, de quan, i ho comentaves fa 15 dies amb en Vicenç, no? Que difícil és per un nen, per un jove, quan qui entra en depressió és el pare o la mare, no? I veus el teu pare o la teva mare en una situació doncs, difícil de pair, que no es vol llevar del llit, que està trista, que no vol gairebé saber res de tu, no? I no és un tema de voluntat pròpia, sinó que està passant per un procés, no? De malaltia. Com toleres aquesta situació? Què fas? No sé si hi ha eines o si hi ha necessitat també de demanar suport o es treballa també el suport de l'entorn.
A veure, diríem, tot depèn del grau d'afectació que hi hagi en l'infant. I diria, si queda algun altre adult, no? Diríem, parental, en què s'hi faci de suport. És a dir, si és el pare qui té una depressió, no? Que la mare estigui en una funció activa, present i contenidora, i que li faci també una mica d'això, no? que aquest nen o aquesta nena pugui preguntar, pugui manifestar, pugui expressar-se, i algú que li acompanyi a processar, no? aquesta manca, no? Aquesta mancança en l'adult, no? Que ha de ser suport, que ha de ser referència, i, bueno, i aquí s'aprenen coses molt aviat. Diríem, no? Que normalment els infants no els hi tocaria, molt entre cometes, no? És a dir, l'infant està veient més la cara, justament...
No tan amable, no?
Exactament. I que és dur, no? Per un infant veure aquesta, una mancança tan forta en un pare o en una mare.
Dur i difícil d'entendre, no? Probablement, perquè clar, el que té la depressió, que és probablement allò en el que caiem molts, és que algú està en depressió, fins i tot tractat, és a dir, amb diagnòstic, i sempre tens aquells comentaris de l'entorn de vinga, anima't, però si ho tens tot, si tens salut... Salut mental, òbviament no. Però...
Òbviament no, exacte.
Però tens família que t'estima, tens gent que t'estima, tens uns fills meravellosos, no? I algú entén com que si dient això, aquella persona en depressió farà un clic i et deixarà d'estar en depressió, no?
Exacte, com si fos un problema objectiu. I no és un problema objectiu. És una, justament, és una visió, és una perspectiva en la que l'únic que es veu és tot lo negre i tot lo fosc. I en això consisteix la malaltia. Si pogués veure totes aquestes coses tan positives que té i sentir-se estimat i que val i que pot, no tindria depressió.
Passa de vegades, però, amb l'entorn, que probablement per una situació d'incomprensió davant d'aquesta malaltia, que és veritat que és difícil de pair quan algú del teu entorn la té o la pateix, entres com en ràbia o amb situació de... t'enfades, no?, una mica amb aquella persona, que això passa, no?, moltes vegades amb l'entorn de la gent que està en depressió, que acabes com enfadat perquè no ets capaç d'entendre que aquella persona no vegi tot allò que té meravellós al seu voltant. I aquesta situació t'entra com una situació d'impotència que acabes convertint com en doncs això, en ràbia o en malestar, i que trasllades a la persona amb depressió i encara probablement la fa sentir pitjor, no? No sé si és una mica un cercle viciós això, no? Que és difícil gestionar això també.
Sí, a veure, despertar un conjunt de sentiments, no? Però està bé, la ràbia és un d'ells. Inclús fixa't en un nen que la seva aspiració, una nena, la seva aspiració és que els pares estiguin contents, no? I inclús ser el motiu de l'alegria i de la satisfacció dels pares, no? En cert punt hi ha una frustració, no?, que justament tenint un nen meravellós, una nena meravellosa, com jo, estigui així fet un nyap, no?, amb aquesta cara de pomes agres i amb aquesta mancança de vida, no? És que és això, és una cosa com de... No? És molt destructiva la depressió. I aleshores és frustrant. L'entendre. Bueno, com tantes coses de la vida dels adults que els nens no entenen ni poden entendre, i et diria...
Ni han d'entendre.
Ni cal, exacte, ni cal. El que l'han és d'acceptar.
Però que difícil això d'acceptar sense entendre.
Bueno, i encara que ho entenguis. Si jo et dic que això és perquè s'ha ajuntat Júpiter i Venus i l'han fet un influjo, dius, ja, tampoc podrà fer res amb Júpiter i Venus, amb la qual cosa, per més que ho entenguis, la part del lleó és aquesta. No?
En general, però, aquesta, la tolerància al malestar és, no sé si és una necessitat de la societat actual, no? És a dir, no sé si ens permetem poc estar malament. I ja no dic que no parlo necessàriament d'una depressió, sinó simplement estar malament. Aquesta tolerància al malestar sembla poc compresa, no? És a dir, en general, tothom sempre t'està com... I avui en dia amb les xarxes, no? Tots els missatges són de... Has de ser molt feliç, mira tot el que tens... Llavors, de sobte un dia et lleves i pel que sigui, pel que dius, perquè Júpiter s'ha creuat amb Plutó, els tant fa, és a dir, igual amb Mercuri, pel que sigui, aquell dia no et sents bé. I tots els inputs que t'arriben són de... Has de ser molt feliç, mira, que tens un fill o una filla meravellosa i un marit que t'estima i uns pares i una feina i tu no et sents bé. I aquesta tolerància al malestar, no sé si és com un repte que tenim també en aquesta societat d'acceptar que també hi ha dies en què no estem bé i ja està.
Sí, que no és que la vida no és Instagram, no? On te penges els viatges i els moments de joia i justament, no, la perspectiva, l'angle de la foto en la que, no, se surt més bé. És veritat que passem que l'estat, diríem, no, l'estat permanent no serà el de joia i felicitat, per molta raó, perquè justament tens el que tens, però sempre manquen coses que, pel que sigui, alguna transcendència tenen. I quan toques amb això que et manca, bueno, justament no es viu, apareix un malestar o un estar, diríem, amb poques energies. O,
com una apatia, no?
Sí, un mal dia, si li vols dir.
Sí.
Però és cert que en lo social hi ha com una espècie de negació, no?, d'aquesta qüestió, com si l'única manera de ser-hi al món fos aquest estat... Que realment, o sigui, dit així, és com ximple, no? Bueno, això que, no?, sembla que haurien de ser com una mica tontos, no? Però sí, és molt curiós. Com una espècie d'exigència, no?, de felicitat permanent, que és totalment absurd i ideal, no? Jo crec que davant d'aquests... Primer, la pròpia persona també s'ho ha d'acceptar, per començar. de que està afectat per alguna cosa, temporalment, perquè no estem parlant de patologia, sinó de circumstàncies de la vida.
Igual no és un dia, sinó són unes setmanes, doncs pel que sigui, doncs tens unes setmanes fluixes.
O moments. En el cas dels nens, moltes vegades...
Són moments.
I després,
és a dir, el mateix dia fluctuen per molts estats d'ànims.
Clar, de vegades es vol moure l'altre a que estigui en un altre... Que dius, per què? No? Perquè tenim tanta necessitat de que l'altre m'estigui tota l'estona bé, no? Perquè ens costa suportar que no estigui bé.
Doncs probablement, no?
Bueno,
i pues... més si parlem de nens, no?
Els pares,
ens costa molt veure que el teu fill o la teva filla no està feliç tot el dia.
Sí, o que s'està afectant, sí, per alguna cosa, o que té moments això, o que s'avorreix, o que no sap què fer, o està tens, o... Home, sempre és interessant trobar el motiu, no? Perquè aquestes coses tenen motius, no són perquè sí.
Clar, la qüestió és que de vegades, no sé si justament en casa dels nens, encara de vegades no sempre un troba el motiu, no?
No. I aquí és on també que això no esdevingui una exigència. Digue'm què és el que et passa. No? I com si el nen o la nena i tothom, no? Hagués de saber en cada moment per què està com està i què és el que li està passant. Moltes vegades no som massa conscients de què és el que ens ha provocat això. I en el cas dels nens encara és més efímer tot i més volàtil, no? I tot va més ràpid. Aleshores, de vegades és acompanyar-lo. O sigui, si el veus com està, doncs sobretot, no et posis a intentar que estigui d'una altra manera, ni a fer acudits, ni distreure'l, o no més enllà del que l'altre...
Permetem-li, no? Que transiti per aquest estat que potser no és l'idoni o el que tu consideres idoni, però hi ha de transitar, no? Perquè alguna cosa li deu...
Inclús el missatge per als nens de que, bueno... Que són
no
coses,
res, no.
Exacte, són coses que passen i que, val, són moments en què no es passa molt bé, però que això passa, no? I si es pot, o sigui, donar l'oportunitat de parlar, no?, de que s'expressi, bé, però el que això no pot ser és una exigència, no? Digue-m'ho, no?, i sotmetre'l a un interrogatori intentant de que expliqui el que no pot explicar.
I quan, a més, moltes vegades la resposta, en el cas dels nens, moltes vegades la resposta és no passa res, no? Els nens ho diuen, bueno, això, no passa res, mama, no passa res.
Pues sí, no? I que és també
I la mare està per dins pensant, alguna cosa passa, perquè no passa res, entres en un diàleg una mica absurd, no? De què passa, no passa res, no? I simplement, doncs, potser és això, no? Un estat transitori de...
Sí, i que són coses que de vegades no necessiten a la mama per resoldre-les, no? Que les necessiten passar solets, no? Deixa'm estar una estona, no sé, ja quan comenci a fer una altra cosa, quan vinguin els dibuixos o després d'acabar els deures, doncs estaré més content o més, no?, més satisfet, que no... Si no, sembla que també els pares ho viuen com una exigència de pares aconseguir que permanentment...
Clar, i tornem una mica a l'inici, Aquesta baixa tolerància que tenim al malestar, no només el propi, sinó l'aliè, no?
És a dir,
tolerem poc, no només nosaltres estar malament, sinó que el nostre entorn, a qui més estimes i a qui més t'aprecis, estigui malament. No, ens costa acceptar que això passa... I no passa res.
Exacte. I perquè si no és com una mica omnipotent, no? Dir, jo tinc la solució, o sigui, tu digue'm el que et passa que jo t'ho arreglaré. I aquí és on els nens, justament, el que intenten mostrar és que no depèn de la mama i el papa, sinó que li passa a un o a una, i depèn d'una, i ja ho tramitarà. Perquè si no és un altre... Clar, és a sobre és com està en falta, com si estigués, a veure, portant malament. I no és el cas, no és que s'estigui portant malament. Si li estan passant coses. Els pares sí que poden dir, és que no, veure't així, però bueno, si d'això sàpigues que si vols, tal. I de vegades sense paraules. No sé, bueno, anem a berenar. Bueno, igual avui podríem fer xocolata desfeta, per dir alguna cosa, que no cal entrar... Dic perquè, a part, normalment, quan una persona està afectada per alguna cosa, si té ganes de parlar, ja parlarà. I si no parla, és que igual és que no té ganes. No?
I això també ho hem d'acceptar, no?
Exactament, i això també ho hem d'acceptar. Mira, hi ha un concepte que, bueno, com aquestes coses ja es fan més corrents, que és el d'acompanyar. I ara, bueno, ja fa temps que està de moda, per dir-ho així, acompanyem. Però això no és una paraula buida. Acompanyar és la cosa més difícil que hi ha, perquè justament no es tracta de mi. No és que jo voldria, és que a mi no m'agrada, és que jo et vull ajudar, no sóc jo, és l'altre. Aleshores, és anar al pas que l'altre t'està demanant, que pot incloure que no facis res, que no parlis, que no preguntis, no? Sinó que estiguis, no? Allà a disposició. A disposició. Jo dic que això no treu poder transmetre alguna cosa de com s'afecta la persona de veure-la així. Però això és com cosa meva, o sigui, és cosa de l'adult, no
del nen. Sense l'exigència, no? Del demanar, posa't bé perquè no et puc veure així, no? És que no puc veure't com estàs així. Clar, en el fons estem com amb aquesta frase, no estàs traslladant més pressió a l'altra persona, no? T'has de posar bé perquè l'altre...
Perquè jo ho necessito.
Jo ho necessito, no?
Mm-hmm. Sí, pues per això. I també hi ha com una espècie de responsabilitat. Aleshores, què passa? Que el nen ha d'estar bé perquè la mare o el pare estiguin bé? No, els pares han d'estar bé per si mateixos i suportar. És que és això, també. Una altra manera de dir-ho, acompanyar, implica també suportar l'afectació pròpia.
Uh-huh. I entenc que alhora entendre que la vida un transita per molts estats anímics, no? I en un mateix dia, no? És a dir, que el que deies, i sobretot en la canalla, no? Que són tan volubles i tan variables, no? Anímicament. És a dir, que hi ha estats anímics que estan molt incompresos. La tristesa també és un d'ells, no? És a dir, és un estat anímic que en general ens fa por i ens permetem poc, no? És a dir, i estar trist, hi ha moments a la vida en què un entén que ha d'estar trist, perquè moltes vegades doncs, ha passat quelcom al teu voltant que inevitablement et genera tristor. Mm-hmm. Però és com que no podem estar tristos. No? La tristor t'ha de durar molt poquet, sí. Un dia, com a molt. Perquè si ja estàs una setmana trist, aleshores ja a veure si estan en depressió igual. No sé si també passa això, no? Que hi ha aquesta com...
Alarma, no? De banda... Sí, i a veure, i la tristesa és un efecte adequat a determinades situacions. Diríem més, no? Perquè si una persona no es posa trist davant de segons quines circumstàncies...
Potser aleshores sí que ens hem d'alarmar, no?
Exacte.
No? Clar, és que hi ha moments a la vida en què no hi ha res més que estar... És a dir, no et queda un altre que estar trist, no?
Sí, els nens són molt sensibles a moltes coses. I a coses que són de l'ordre, de vegades, del detall.
Sí, sí.
No? És que s'ha anat amb l'altre i a mi no m'ha dit res.
Sí, sí.
I amb això ja va una mica xof.
O és que clar, jo a mi ara com que em toca el tema, o és que la mestra ha dit grups de dos, és a dir, parelles, i són tres amiguetes a la classe. I s'han ajuntat elles dos i jo m'he quedat fora. No? I de sobte allò és, el món se't cau a sobre.
Val. Aleshores, és un encaix d'una situació frustrant, de decepció, que no... I aquí els pares poden acompanyar, dic que sí, que clar que fot, clar que fa mal, clar que... Però, no, és una realitat, no? I si té volta o no té volta la qüestió, és a dir, si és molt bé, aquest mes aneu vosaltres dues, però el mes que ve ja vaig jo i surt una de les altres, no? Si hi ha formes de... No? És que els nens han d'anar afrontant moltes coses que a l'entendre dels adults no són coses com molt importants o transcendents, però com és molt subjectiu tot, per l'infant sí que ho és. De vegades també ajuda la comprensió, però la comprensió vol dir de sí, t'entenc perquè és que a mi també, quan em passen coses, jo també em ressenteixo o em dol. O no, com ens decepcionen els altres de vegades. No? però que són coses això, que formen part de la vida i que no són a eliminar o amb una intervenció quirúrgica extirpar i que no en formin part. No, perquè és que, no sé com... En formen, i les de la infància, les de l'adolescència i les dels adults.
Clar, i no sé si aquesta baixa tolerància a totes aquestes situacions que no són l'alegria màxima ens porta també o alhora provoquen després doncs, estats ansiosos, o sigui, més estats d'ansietat, és a dir, si això d'alguna manera és com una contrapartida, no? El que fa al final és que doncs, aquesta no permissibilitat o baixa tolerància a la tristor, a una setmana fluixa, a un malestar, el que sigui, al final el que t'acaba portant és un estat d'ansietat absoluta, no?
Bueno, diríem que l'angoixa té molt a veure amb situacions, diríem, no expressades, no conscients, no afrontades, si més no. I això, diríem, tirar sota la catifa una mica, vale, però no, si comences a intentar apartar, no, negar, perquè això és la negació, que és una forma de fugida. Són mecanismes superprimaris, quasi animals. No, l'animal quan veu un perill surt fugint, no es queda a pensar i què faig, se'n va, la fugida és la... I els humans tenim molt de la fugida i tenim aquest recurs tan curiós que és la negació. No estic malament. I sí, ficar-li un no davant, ja està, ja ho tenim resolt. Clar, no estic, no passa res, jo aguanto. No m'afecto, no? Clar, per que ho diguis i per més nos que posis, si t'afectes, t'afectes. El ficar el cap de sota l'ala no fa desaparèixer les situacions, ni els sentiments, ni les emocions que estan presents.
Que és entendre com aquesta vulnerabilitat com un defecte en comptes d'una virtut, no?
Sí, o com una circumstància. No? Que val, no són les millors, no són les que voldríem, però són les que són. I aquí hi ha, bueno, i això és tot un ensenyament, no? per als nens de la vida, no? Que de vegades els pares moltes vegades tenen no, com una quantitat de valors, no? Davant de la vida hem d'afrontar no sé què, hem de ser valer, però
i ens oblidem del més val.
Però clar, això s'ha d'aplicar a les situacions quotidianes, no com a reflexions o com a lemes o com a dites, no? Perquè si no són mantres, una espècie de mantra. Ja t'he dit jo que sí, ja ho has dit, però li continua passant i... No? Aleshores, és més entrant en les situacions aquestes quotidianes com s'aplica. Això és com una, o sigui, és com un acudit. O sigui, ha de fer un efecte. En el cas de l'acudit, de riure, però si hem de començar a explicar, no, que és molt graciós, si l'altre no riu, no fa l'efecte, ja li pots començar a explicar que és supergraciós, perquè tal, fixa't, i tu et pots riure molt,
però
no li farà gràcia, per més que li expliquis. No, aleshores, no són... No, que de vegades això s'entra en molta racionalització que per la emotivitat no aporta massa.
Clar, i també a la inversa, no? De la mateixa manera que és això t'ha de fer gràcia, això és molt divertit, t'hauria de fer gràcia, però és que no riu, també passa a l'inrevés, no? No, per això no t'has d'enfadar, no?
Exacte.
Que és una frase que fem molt els pares, no? Per això no t'has d'enfadar. I doncs potser aquell nen doncs, allò sí que li fa sentir malament i sent que s'enfada, no?
Mm-hmm. Sí.
Li estem dient, d'alguna manera, el que li estem dient és allò que estàs sentint no ho has de sentir.
Tal qual. És com una espècie de desautorització a sentir coses. I a veure, i els infants en això són clarividents. Saben perfectament si estan... O sigui, que aquí és com... Jo crec que, en certa mesura, reafirma un sentiment com de solitud. No? O sigui, estic sol o totalment sol amb el que passa perquè la mare i el pare no s'enteren. Que a veure, que els pares també deceben molt, els fills.
Oh, que dura aquesta frase, És dura aquesta frase, Quan ets pare i mare és dura,
Bueno, i
és dura de pair, entenc que ha de ser que és
sí,
així, però és dura de pair.
Sí que l'és, però a veure... no ens decepcionem de nosaltres mateixos?
Sí.
Els pares no es decepcionen dels fills, també. que això també és aquesta també és dura, eh? No, hi ha frustracions, hi ha decepcions, s'esperen coses que no són, i això s'ha de poder, bueno, anar encaixant, anar processant, anar acceptant, que jo entenc que es diu aviat, perquè si no tornem a ser-hi, no? Tot ha de ser absolutament satisfactori. No?
Clar, i en aquest escenari de no, tot és perfecte, has d'estar superbé, de sobte un dia et trobes que com que no has estat acompanyant, no has estat observant, no has estat mirant aquella persona, doncs igual aquella persona ha acabat entrant en una depressió real, no? Perquè per no haver igual estat a la guait, perquè... òbviament, no necessàriament, no? Però sí que de vegades els estats depressius no sé si avisen, no? És a dir, abans d'entrar en un estat de depressió diagnosticada, no sé si hi ha avisos, és a dir, si hi ha com alertes, no? En el que un pugui estar observant, és a dir, igual si tu estàs observant, estàs pendent, mires d'acompanyar, no sé si pots arribar a evitar un estat pitjor o més greu, si és evitable.
Oh, i tant. I tant que sí. És a dir, la persistència en una actitud d'aquest tipus de no passa res, no has d'estar així, has d'estar així, clar, o sigui, això va fent que això va cap avall, no va cap amunt, ni es queda on està, no? Perquè el funcionament psíquic és això, no oblida, no borra, no passa pàgina perquè sí, o sigui, s'ha de fer alguna cosa amb això per poder passar la pàgina. Les pàgines no passen soles.
Per tant, Roman, entenc que donem per fet que expliquen, no? Diuen els experts que la millor manera d'ensenyar és fer, no? És a dir, que els nens aprenen moltes vegades del que et veuen fent, no del que els dius que facin, no?
Sí, hi ha la dita aquella que diu fes el que jo et dic i no el que jo faig.
Això mateix. Entenc que sempre serà beneficiós pels nostres fills que si nosaltres tenim dies com els tenim tothom, no? Tenim dies de que estem malament, que estem tristos, que doncs setmanes que estàs més fluixa, pel que sigui, aquests moments de malestar, que siguin capaços de manifestar-los, d'explicar-los, no? És a dir, fins i tot d'explicar-los als nens, mira, doncs fill, filla, aquesta setmana la mama no està bé, o per què ha passat això, o no sé per què, però no em trobo bé. És a dir, entenc que això sempre serà positiu, no? Perquè d'alguna manera ells entendran que això forma part de la vida i que no passa res, no?
Bueno, algun nivell de... Sí, algun nivell d'explicació, de notificació ha d'haver-hi, és a dir, que no es quedi només per, justament, és potser l'altra cara, només per la via dels fets, sinó que hi hagin paraules que donguin una
que
mica...
Que acompanyin, no?
Sí, que donguin una mica compte d'aquests fets, eh? Però és cert que moltes vegades hi ha tota una litúrgia i a veure, ara els pares parlen.
Massa? Que parlem massa?
Un muntonàs.
Hem passat de no parlar res,
sí,
de,
pare,
de generacions que no parlaven,
exacte.
Ara ens passem. No?
Ara que parlem. Sí, sí, hi ha tot un efecte pendular en moltíssimes coses. Eh? Una és aquesta. Abans els... No sé, els pares diuen coses de nens, o el nen que està fent, però està fent la seva, no? No, ni sabia on estava, si estava pel barri o el que fos. No, ara...
Has de saber exactament cada minut, cada segon, què fa.
Sí, tot molt... I hi ha també molts ideals, no? Els pares abans no s'estaven tot el dia preguntant si eren bon pares o prou pares, o si estaven seguint l'última tendència, si responien, si això tal... Si... No? Quants llibres llegien els pares abans, que, a més que no hi havia llibres, sobre com s'ha de ser. Ara, per cada cosa hi ha una corrent, hi ha un col·lectiu, hi ha una causa, una moda, perquè això, clar, això el cap pare et dirà que és una moda, però n'hi ha, i moltes, i que diríem que al final és, o sigui, ara és molt important per als pares sentir que són molt bons pares, pares actuals, actius, que tenen en compte tot i més. Bueno, igual això també... No? Diu, bueno, ja parlaré amb ell. Dic, mira, comença per escoltar, eh? I després ja parlaràs. O sigui,
no? I si no hi parles, potser tampoc passa res. No?
Perquè el que parla és un, és l'adult. I si parla, o sigui, clar, què li explicarà? Com ha d'estar? Com hauria de ser? Com han de ser les coses? Una mica sí, però una mica. Jo crec que els pares també, en molta mesura, es frustren, no? Perquè tenen també com una espècie d'exigència d'excel·lència parental. Clar, això es correspon amb una excel·lència filial, no? Perquè, sí, aleshores... No? O com si les coses... Això, com si el que li passa al nen, quan no són coses molt positives, fos un fallo...
Del pare.
Sí. Sí. I a veure, i justament els fills es du reconèixer que els pares fallen. Però fallen, clar que fallen... I ho descobreixen, eh?
I
ho veuen,
per
i ho saben.
Per molt que vulguem camuflar els pares, no? Sí. Al final, però és veritat que sí, ho intentem, no? Intentem sempre camuflar. Bueno. Potser aquesta és l'errada, no? És a dir, doncs fallem.
I sí, però de vegades tampoc hi ha com molta consciència, no? I com hi ha aquesta exigència de... Aleshores, però el que dius tu, o sigui, per la via dels fets, no? de les vivències, no? De les coses que van passant, no? Veuen les contradiccions en els pares. En part, a veure, l'educació també és una espècie de falsificació de coses autèntiques. Allà on te li diries, vés a pastar fang, li dius, no, gràcies, o me n'haig d'anar, o no, que és, perquè les formes, tot i que s'han relaxat moltíssim totes les formes, les convencions, no? Ara la convenció és com una espècie de lacra terrible, conta, no?
Mira, ens quedem amb això, amb les formes i les convencions, que jo crec que seria una bona manera de començar d'aquí 15 dies la conversa i parlar d'aquestes formes i convencions, de com han canviat o com s'han relaxat respecte anys anteriors, en aquesta relació de pares i fills, com ha canviat això en poc temps i no sé si va cap a bon lloc. Roman, moltíssimes gràcies.
Sisplau, fins la propera.
Fins la propera.